Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca d'Alexandria, el programa dedicat a la novel·la històrica, on també, d'una manera amena i propera, us parlem de la història tant local com universal. Al meu costat tinc el Joaquim, el Quim, el nostre Quim, el nostre historiador, bon dia, apassionat de la novel·la històrica, i també la Lídia, que sóc jo, una infermera lletraferida, jubilada, però apassionada de la història i també de la negra, que en el fons també té una part històrica i social. Ara, tot just, mirarem i us parlarem també de les novetats literàries, compartirem curiositats, xerrarem amb escriptors, com ja sabeu, sempre intentem portar un escriptor o una escritora del llibre que hem escollit, arqueòlegs, historiadors, bueno, sobre les obres i també sobre els sobre el descobriment. També és veritat que el Quim és el que ens ajuda normalment a posar en context i a posar aquesta mirada crítica en tot allò que anem explicant. En el programa d'avui viatjarem al llarg dels segles i anirem 15 segles enrere, oi, Quim?
Exacte.
És que fa vertigen, sí, sí. Això. I ho farem de la mà d'una novel·la intensa i plena de memòria que es diu Escolta, Sefarat, d'Alfred Bosch. Però ara, clar, com sempre, amb el Quim li hem de preguntar de què va exactament, no? Escolta, Sefarat. O també quina història ens demana aquest llibre que escoltem? I per què encara ens ressona aquest nom? Quim, són tres preguntes, però anem una darrere l'altra, eh? Sí, perquè, bueno, després ja parlarem amb l'Alfred. Però comencem. A veure, per què exactament Escolta, Sefarat?
Mira, tu deies, retrocedim a la novel·la 15 segles, ens traslladem a les primeres comunitats jueves a la Tàrraco romana.
Ah, sí. Comença,
de fet, s'inicia a l'època romana. Llavors, travessarem la Toledo visigòtica, també aquestes comunitats jueves que s'estableixen al que seria aquesta capital de Toledo. A continuació, fem un salt a la Còrdoba dels Omeies, per tant, aquest període esplendorós, cultural...
Aturem-nos. Els Omeies. Fes una petita introducció als Omeies, perquè potser hi haurà algú que dirà, bueno, ara de quin idioma parlen? Què són els Omeies?
Bueno, sí.
Qui són?
Era una dinastia que va dominar tota bona part del Pròxim Orient i, diguem-ne, que la frontera de la seva expansió cap a Occident serà la península Ibèrica.
Molt bé.
D'acord?
Molt bé.
Es coneix com a la zona de l'Àndalus.
L'Àndalus, exacte.
Serà una província, serà... El que passa que tota aquesta zona s'independitzarà dels Omeies, funcionarà com un estat a part.
Molt bé.
El que passa que, bueno, hi ha diferents episodis, allò esdevindrà també el que són els regnes de taifes, és a dir, petits regnes independents, que en molts casos lluiten entre ells. Penseu que hi ha tot un període, una evolució històrica dins el que seria la història de l'Àndalus. Però sí que és un focus de producció cultural molt important, dels més importants d'Europa en aquell moment de l'edat mitjana, no?
Uh-huh.
I clar, és que justament el que ens parla l'Alfred amb la seva novel·la Escolta, Sefarat, justament no és de comunitats musulmanes, sinó són, tu deies, els sefardites, aquestes comunitats jueves establertes a la península Ibèrica, no? I de fet, la novel·la acaba a la Barcelona de Jaume I. És a dir, ens fa un recorregut a través de quatre llinatges de diferents moments històrics de la península Ibèrica i també diferents moments d'evolució cultural d'aquestes comunitats jueves, que en molts casos doncs, es veuran abocats a l'exili i encara no a la diàspora, perquè la diàspora definitiva de totes aquestes comunitats va ser el 1492. Però ja veiem doncs, que sempre hi va haver-hi molts problemes, moltes acusacions envers aquestes comunitats i moltes pugnes amb els cristians.
Sí.
No tant amb els musulmans, eh? Els musulmans, al contrari. De fet, quan hi ha la invasió musulmana a la península Ibèrica, que derroten el regne visigòtic, I això ens ho explica la novel·la, la bona part de la comunitat jueva els acull amb els braços oberts, no? Perquè d'alguna manera en aquells moments també hi havia moltes tensions amb els cristians.
Aquest llibre també, d'alguna manera, reivindica un llegat cultural extraordinari, com és la Gadàs. I, a veure, d'alguna manera en parlarem del llibre també, però és un poble que no renuncia mai a la seva identitat.
Tens tota la raó. Mai.
Eh? No. Mai.
Exacte.
És, a mi em va agradar el llibre en si, perquè sempre quan llegim la història, en aquest cas doncs, dels sefardites, dels jueus, de la diàspora, t'obre com diferents finestres que el llibre t'ajuda també a ampliar el coneixement. Perquè sí que és cert que molts hem llegit llibres sobre aquest poble, però sempre et queden tants interrogants que no saps gaire bé com va, no? Llavors aquest llibre penso que és això, no? Que el vas llegint i vas dir, em vaig a obrir això, a veure aquí en quin moment estàvem, com tu dius, no? Perquè els musulmans, de fet, els van acollir amb els braços oberts, però també una mica al mejor postor o no? O realment després, com va anar això?
Diguem-ne que...
O sigui, ara t'acullo, però després et rebutxo? O com
no,
van ser els visigots?
No, sobretot van ser els visigots.
Els visigots,
els visigots primer eren arrians.
Mentre
es van mantenir sent arrians, van ser bastant tolerants
van
amb les
tolerants
comunitats
amb els...
religioses.
Però després...
Que no eren les seves.
Exacte.
El que passa que llavors, al convertir-se al cristianisme, sí que ja van començar les tensions amb aquestes comunitats
jueves.
Exacte,
exacte. Sí. Vale.
Perquè llavors, esclar, veiem que hi haurà problemes interns, moltes pugnes polítiques, i sempre, en aquests casos de tensions socials, tensions polítiques, sempre es busca un enemic.
Clar.
I els pobres que sempre reben,
pues
doncs...
Au. I parlant d'aquest llibre, la curiositat del llibre en si és que el narrador... és la Gadà.
Exacte.
I la Gadà és molt bonic. Quan comença el llibre, doncs hi ha un pare i un fill, això sí que ho podem explicar.
Clar.
Doncs que el fill, d'alguna manera, quan fa una reflexió amb el pare se n'adona que fer un... no és un còdex, el còdex vindrà després, sinó que fa com fa el papir amb la pell.
Exacte.
Perquè els nens comencin a dibuixar i a escriure citacions, algunes d'elles quotidianes de la vida.
Clar.
Explica'ns una mica això de la Gadà.
Això de la Gadà és molt, molt important, perquè, com tu molt bé dius, és la veu narradora del llibre, però és que, a més, és un llibre molt important per la tradició sefardita, perquè és un llibre que es llegeix durant la celebració jueva de la Pasqua.
Exacte.
I, a més, el seu nom vol dir relat o narració, i evoca aquest moment d'alliberament del poble jueu
quan se'n va d'Egipte, això mateix.
I, esclar, la Gadà no només serà un llibre religiós...
Clar, se'n va d'Egipte, objectiu la llibertat.
La llibertat, exacte, sí, hi ha tot aquest episodi, no?, de fugida.
Sí.
Però aquest llibre religiós tan important esdevindrà també un llibre en el qual s'ampliarà amb cançons... Amb tradicions...
Crec que estan receptes culinàries.
Receptes culinàries,
que
ho
posen de tot. És molt curiós, eh?
Clar. És a dir, que no estem a la importància religiosa que té la Torà, que seria el que és equivalent a la Bíblia cristiana, però sí que és un llibre d'una gran importància a nivell cultural i tradicional.
Clar, és una memòria d'un poble.
És una memòria d'un poble, sí. I, no, com tu molt bé deies, no? És
parla una mica també de... Perquè, clar, quan parlem de sefarat...
Clar.
Que, clar, quan comences el llibre, llavors ja comences a buscar, a veure, sefarat, què vol dir, què és? Què... Però, quan diem sefarat, de què estem parlant, exactament?
Estem parlant de la terra dels jueus que procedien de la península Ibèrica. Són els sefardites.
Si ens centrem aquí.
Aquí. Sobretot el que era el regne de Castella i el regne d'Aragó. Perquè les comunitats jueves de Catalunya i el que era l'Aragó, tenien un altre nom, que se'ls coneixia com els catalim, perquè tenien la seva pròpia llengua.
Catalim i ve de català.
De català, Sí, escolta, clar, teníem... De fet, recordo que ens va explicar una anècdota, perquè vam parlar, hem parlat amb el Fred Bosch,
sí.
I ens va parlar, ens va, doncs, inclús dir una anècdota de que encara feia poc, fa poc, que moltes comunitats sefardites que avui dia viuen a Israel, mm-hmm. encara canten...
Cert.
En català, sense saber el que vol dir.
Ah, sí, sí, que hi ha cançons fins i tot d'infants.
D'infants, sobretot,
exacte.
És veritat,
jo no me'n recordava d'això, tens raó.
Que les canten per tradició, però que no saben el seu significat,
sí.
I és en català, i dius, ostres,
sí.
Sembla mentida. Clar, moltes comunitats d'aquestes sefardites, és a dir, d'aquest origen de la península ibèrica establertes aquí, doncs moltes encara parlen en castellà sefardita, que també se'l coneix com a ladino.
Ladino, i això sí. Jo no ho havia... Bueno, és el que et dic, que mentre sí. vas llegint el llibre, sí. vas buscant per, d'alguna manera, introduir-te ben bé en aquesta lectura tan interessant.
Clar, clar, i finalment, doncs, apareix la diàspora, és a dir, finalment, amb els Reis Catòlics, s'estableix sí. la seva expulsió definitiva de la península ibèrica, molts es convertiran, però d'altres decideixen marxar i aniran, doncs, cap a França, cap al sud d'Itàlia...
Sí, perquè el llibre acaba... Això li podríem preguntar a l'Alfred,
sí.
si ell té pensat d'arribar fins als Reis Catòlics,
sí.
perquè el llibre no ens arriba fins a... Clar, seria llarguíssim,
clar,
també ho entenc.
Clar, és que, a més, moltes comunitats sefardites a Europa... Moltes d'aquestes europees quedaran destruïdes amb l'Holocaust.
Amb l'Holocaust.
Però moltes sobreviuran, sobretot les que van decidir anar a l'Imperi Otomà o al nord d'Àfrica, o inclús al Pròxim Orient, el que era Palestina, vaja, que encara no era Israel.
El premi que van rebre els sefardites
sí,
va
sí,
ser
sí.
arrel de el 1990...
Sí, va per la Concòrdia. És el príncep d'Astúries de la Concòrdia.
Vale.
És una manera també de, diguem-ne, quedar bé amb aquest episodi fosc de la història d'Espanya, perquè, és clar, pensem que molt d'aquestes persones expulsades eren metges, eren grans professionals, filòsofs, és a dir, que el que s'expulsa... És
sí,
un,
però és... eren com de segona categoria, d'alguna manera, no?
Sí,
tractats com de segona categoria.
Sí, exacte. Però, clar, és que eren persones amb molts coneixements
sí.
i això, evidentment, va tenir un impacte en la societat del moment, també.
Sí.
I, en canvi, doncs, l'Imperi Otomà, per exemple, gràcies també a aquestes comunitats jueves que s'estableixen, a les seves fronteres, doncs, viurà un episodi, un període esplendorós, perquè, és clar, nou coneixement... molts personatges que eren matemàtics, que eren grans metges, és a dir, que per això els obriran els braços
esclar, i a més, malgrat tot el que estem dient, deixen un llegat cultural i religiós important.
Sí,
que,
justament, ara que comentes això, també parlant amb l'Alfred ens va dir que penseu que la relació entre jueus i musulmans al llarg de la història bàsicament ha estat pacífica. És només el darrer segle
sí.
que ha esdevingut conflictiva,
sí.
però és que al llarg de la història són dues comunitats que s'han tolerat, inclús doncs, s'han considerat doncs, molt properes religiosament, no?
Sí, el que passa que, bueno, és el que tu deies, no? Llegint, posant el foc a la història, te n'adones que sempre els han anat com separant, no?
Sí.
O sigui, tu ara penses sí. en el call de Girona, en el call de Barcelona, i el que deia l'Alfred, que clar, com dius tu, molt ben dit, tenien uns coneixements, per exemple, en medicina, i aleshores, doncs, el que ens comentava l'Alfred, de dir com és que ells es morien menys, o com
clar,
és... I que llavors ens deien, home, aquests porten la mala sort. No, és que se sabien cuidar realment.
Clar,
no és
clar.
que portessin la pesta ni portessin, sinó que sabien doncs, fer les cures necessàries o
exacte.
Oportunes en el seu moment.
Exacte.
Sí, sí, és molt interessant. Bueno, ara mirarem d'entrevistar l'Alfred, però tot sempre estem així, que aquí ens has de dir, ho sento molt, quin llibre ens recomanes?
Doncs mira, avui us porto la novel·la Passeig de Gràcia, que és ha rebut el Premi Santa Eulàlia 2026. Està escrita per Roger Bastida i l'ha editat l'editorial Coma Negra.
Molt bé.
És un llibre que ens fa recórrer la història d'un dels carrers més emblemàtics de la ciutat, de Barcelona. I ho fa a través de tres grans nisagues catalanes, mostrant l'esplendor de l'època, en el qual doncs, està contextualitzada l'obra, les tensions socials...
Que i estem al segle XIX o a quin segle...
Primers dels 20. Finals dels 19, primers dels 20. I les vides d'aquestes tres nissagues.
I entenc que també deu haver tot el context històric-polític. Molt interessant, eh?
Potser en parlarem més endavant.
A veure, aviam, ja m'agradaria. Primer me'l llegeixo, per això.
Home, sempre, i tant.
Bueno, avui heu escoltat com ens hem endinsat en la memòria d'un poble dispers pel món, però arrelat a la història de la península, una història de diàspora, identitat i resistència cultural. I tot seguit, després de parlar dels sefardites, tenim el privilegi de conversar amb l'autor. Avui ens acompanya Alfred Bosch i Pasqual, nascut a Barcelona, una persona que ha viscut unes quantes vides en una sola, periodista freelance en zones de conflicte, doctor en història amb una tesi sobre Nelson Mandela, professor a Sud-àfrica, als Estats Units, directiu dels Jocs Olímpics del 1992, conseller d'Afers Exteriors del govern de Torra, i avui, de nou, escriptor i periodista. Segurament ens deixem coses, perquè és un cervellet,
sí, sí.
Mare de Déu, senyor.
Un currículum.
Bon dia, Alfred.
Bon dia, com estem?
Molt bé, amb el primer moviment Allegro non moto. Fred, tremolor, patada dents, ambient gèlid. Caram, quina música que ens has recomanat, eh? Sí.
És una música per animar-nos a sortir de l'hivern i entrar en la primavera.
Goita, doncs jo pensava, mira, al final potser hi haurà un senyor davant de la llar de foc allà posant-se calentor. És preciosa. Bueno, Fred, aviam, ens agradaria que ens diguis, aviam, quina va ser la juspira que va començar amb aquesta novel·la?
De fet, va ser un dia que estava entretingut mirant... Tothom té les seves coses, no? Jo estava mirant llistes de noms, de cognoms, de jueus sefardites que van ser exterminats amb l'Holocaust, no? Els camps d'extermini nazis, i bueno, jo ja sabia que molts d'aquests sefardites, sobretot de Tessalònica, de quan els alemanys van entrar a Grècia, que van buidar una ciutat que era majoritàriament jueva, la van buidar totalment, van endur centenars de milers de persones. Bueno, i, evidentment, doncs que parlaven ladino, no? Aquest castellà, sí. Que ens sona una mica antiquat, i que originalment venien de la península, de l'expulsió dels reis catòlics, etc. Però em va sorprendre la quantitat de cognoms catalans. I vaig trobar amb aquesta llista. O sigui, des de noms de jueus catalans, que la gent que s'ha mirat una mica, doncs, ja ho sap, no? L'estil de Vidal, o de Benvenista, o de Cresques, fins a noms directament de ciutats, no? Barcelona, Barceló, Tarragona, Taragant, Girondí, Mallorquí, València, Tortosa, però molts, i a més al final feia un sumatori de cognoms i en sortien molts. Per tant, clar, aquí vaig pensar, caram...
La llavor, sí, la llavor, aquí va començar la llavor.
Sí, això és, diguéssim, el desencadenant d'una èpica que coneixem molt poc i que és del tot novel·lable. Jo crec que és fins i tot molt pel·liculera, no? Clar, una història d'una gent de 2.000 anys d'abast, que se'n van, marxen de Judea i els romans destrossen el temple de Salomó i tal, i se'n van amb diàspora per tota la Mediterrània, molts d'ells aterren a Tàrraco i a la península Ibèrica, i és allà on comença la novel·la.
El llibre Alfred és narrat per un llibre, justament, per la Haggadah, un llibre convertit doncs, en protagonista. Què et va portar a triar aquesta veu narrativa en comptes d'un narrador humà convencional?
Bé, és allò que els grans problemes de vegades generen grans solucions, no? I m'hi vaig trencar molt la closca, però, esclar, jo aquí tenia... un problema, i és que havia de descriure 1.000 anys o més, no? O sigui, una dotzena de segles, ho havia de descriure sense tenir gairebé un fil conductor. Estem parlant d'una novel·la, o sigui, sí, històries de famílies entrelligades, clar, aquest que mata aquell, l'altre que estima aquella, aquell que no és fill d'aquest sinó fill d'aquella, etc. No? Dins del context de cada època. Però clar, a la força hi havia d'haver salts, perquè és impossible seguir tota una genealogia amb un sol llibre, necessitaria una enciclopèdia. Solució, doncs fer aquests salts, i qui lliga aquests salts de 300 o 400 anys no pot ser una persona, perquè una persona no té memòria. Fins i tot tu pots arribar a recordar els pares, els avis, i aquí s'acaba. Uh-huh. 300 anys d'avantpassats, no. Qui ho pot recordar? Un llibre. Ah. I llavors, perquè el llibre aguanta, no? I el llibre pot durar 1.000 anys.
És la memòria, és la memòria, sí.
Sí, i a més, crec que lliga molt amb el que eren els sefardites i en general el món hebraic, que és un món de llibre. O sigui, ells perden el país geogràfic i porten la pàtria en els llibres. Són les escriptures el que realment els permeten continuar, sobreviure, i per tant jo crec que encaixa molt bé, no? De dir, el llibre no només és el fil conductor, és el protagonista, és el narrador, no? I és també el personatge que va canviant, que va patint una metamorfosi, diguéssim, perquè al principi és de pergamí i és enrotllat, sí, després passa a ser un llibre com enquadernat, com un còdex, i passen a fer-lo en paper, i evidentment en algun moment vindrà la impremta, etc. Per tant, físicament, el protagonista aquest, que és un llibre, també es va fent gran, no? I això jo crec que li dona un angle original i molt útil, sobretot, per explicar aquesta història que jo vull explicar.
Clar, perquè després es converteix en un còdex, també, no? Aquest pergamí que de fet, com se diu, va enrotllat, no?, d'alguna manera, i després ja es converteix ja en un llibre, realment.
Sí, i, sí, clar, clar. Que és el que passava amb els llibres, i en concret amb les escriptures jueves. Vull dir, antigament tot es feia amb rotlles, fins que es comença a enquadernar, no? I tenim els llibres moderns, pàgines cosides. No?
I quants n'hi ha avui en dia d'aquests llibres?
Bé, concretament de Haggadahs medievals catalanes, que això és un gènere especial. O sigui, una Haggadah és un llibre que no és ben bé canònic, o sigui, no és la Bíblia, no és la Torà, no. És un llibre més entretingut, que es fa servir pel sopar de Pasqua, que és un sopar alegre, perquè commemora l'alliberament dels jueus, de les tropes del faraó, i una victòria, no?, del poble d'Israel i de l'Equal, no? Per tant, és motiu d'alegria, i normalment es llegia i se celebrava amb els fills. És un llibre que conté la història sagrada, diguéssim, però també conté poemes, cançons, receptes, de tot, i va variant, i va evolucionant, i cadascú hi posa una mica la seva salsa. Sí? Però hi ha una col·lecció d'una dotzena de Haggadahs d'aquestes que es conserven, que són de l'edat mitjana, fetes a la Corona d'Aragó, sobretot a Barcelona i Catalunya. Profusament il·lustrades, d'una manera molt rica, són autèntics tresors, perquè estan il·lustrades amb figures pintades, amb colors variats, amb panys d'or, diguéssim. És com un còmic de l'època, havia de ser apte per nens, no? I d'aquests en tenim una dotzeneta, i només un està custodiat a Catalunya, que és la Haggadah de Poblet.
Poblet. Clar, de fet, aquest còdex, aquest llibre, aquest rotlle, aquest poble amb la diàspora i amb totes les fugides, i és un punt d'arrelament per ells, entenc jo, no?, aquest llibre. Com quan parlem de la nostra pàtria, doncs ells aquest Haggadah els hi representa com un arrelament amb la seva història. És així?
Sí, la pàtria, per aquests sefardites, no?, expulsats de casa, que viuen segles i segles lluny del que era, doncs, el que ells consideren la seva terra ancestral i tal, Doncs sí, els llibres són la pàtria. I això jo crec que es pot dir en general i que no es pot dir d'altres pobles, eh? Perquè durant molts anys, fins recentment, fins fa 200 anys, diguéssim, la població era analfabeta. El gruix de la gent no sabia llegir i escriure, molts no sabien ni sumar ni multiplicar o la forma complexa. En canvi, el poble jueu sí. Perquè els fan llegir, perquè van a l'escola, si vols, l'escola talmúdica, religiosa, però aprenen a llegir, aprenen a escriure. I moltes vegades els nens i les dones, no? Una cosa que és absolutament excepcional durant molts segles.
I tant.
Per tant, els llibres són un referent brutal. Això també els fa diferents.
Clar.
És el que dic, bueno, potser no som ni millors ni pitjors, però que som més cultes, sí. I això fa que tinguin molts filòsofs, molts metges, molts experts en el Talmud, no? Religiosos, rabins. Això fa que sí que tinguin molts científics, molts comptables, molts secretaris de no sé què. I són una gent molt valuosa, que sap espavilar-se, que ens fa molt de fer... de fer de banquers, per exemple,
sí,
de préstec, de comptar diners, i això també els fa molt odiats, les dues coses.
Odiats, envejats, i sí, sí, és veritat.
La novel·la, Alfred, transcorre al llarg de 1.500 anys. Com vas decidir quins episodis històrics incorporar i quins deixar de banda? I si n'hi ha algun que potser vas tenir més dificultat a l'hora de narrar-lo?
N'hi ha que... O sigui, més aviat el que he hagut de fer és deixar fora molta cosa, molta cosa interessant. Però he intentat centrar-me en el que són, dins dels sefardites, a la península ibèrica, centrar-me en quatre episodis daurats o gloriosos, perquè són èpoques molt assenyalades. Per tant, el primer seria a la Tàrraco romana, que és poc després que arribin, i que jueus i cristians es barregen una mica... Les autoritats no saben ben bé quina és la diferència, no? És molt, hi ha moltes religions, hi ha persecució de cristians, per exemple, no manen els cristians, no? Per tant, aquell és un moment en què el judaïsme té molta importància amb les autoritats romanes i hi ha un altre moment que també és molt important amb els visigots, o sigui, els jueus en l'època visigòtica ocupen un lloc bastant important, entre altres coses perquè els visigots no eren catòlics, ben bé. Eren cristians, però no eren catòlics, eren arrians, és una altra cosa. I llavors els jueus i els arrians, que eren els estranys, els diferents, moltes vegades s'ajuntaven entre ells. Quan els visigòtics es tornen catòlics, com la població raça, diguéssim, aleshores és quan comencen a castigar-los. Però aleshores, i aquí vindria el tercer episodi gloriós, és quan entren els musulmans. I moltes vegades els jueus, com que havien estat castigats pels altres, pels gots, doncs ajuden a obrir les portes als musulmans, i s'entenen força bé. Al contrari del que pensem avui en dia, musulmans i jueus en aquell moment tenen una coexistència bastant... que funciona bé, eh? Bastant pacífica i cordial. Fins que arriben els talibans de l'època, els moràvits, els almohades, i tornen a castigar jueus. Llavors, diguéssim, tendeixen més aviat cap als regnes cristians, com, per exemple, en el cas del quart episodi que surt en aquest llibre, seria doncs, la corona en temps de Jaume I, en temps expansiu, i que els jueus també, molt apreciats pel mateix Jaume I, juguen un paper determinant a Barcelona i a altres llocs.
Clar, perdona, eh? Ara que parles d'en Jaume I, a mi m'agradaria que ens expliquessis com treballes el límit entre respectar la figura històrica i humanitzar-la per la narrativa, perquè ens deixes un Jaume I que, bueno, tu digue'ns, perquè és que aquella ai, ara no em surt la paraula. Ajuda'm, Quim.
Frívol.
Ara, això. És que no em surt, m'he quedat encallada, tu. Com treballes aquest límit per respectar això entre la figura històrica i humanitzar-la?
Aviam, això és una novel·la. I, per tant, l'objectiu principal no és ni alliçonar, ni sentar càtedra, ni investigar la història. És entretenir el lector, seduir-lo d'alguna manera i, diguéssim, captivar-lo. Què passa? Que jo crec que això, a part de tenir tècnica narrativa, explicar-ho molt bé, posar-li suspens, no? Intriga, posar-li ganxos narratius que puguin fer la lectura molt més trepidant, a part d'això, doncs jo crec que ha de ser versemblant, que ha de ser creïble. I, per tant, això inclou també respectar, com a mínim, aquelles coses que són conegudes i que són àmpliament... Per tant, intento no dir mentides, respectar la veritat. Jo mateix sóc historiador, però tenint en compte que, diguéssim, que la realitat d'aquell moment està al servei de l'entreteniment, no? Què hi ha de veritat i què hi ha de mentida? Doncs segurament tot allò que sembla impossible, increïble, que dius, home, no, això no és exagerat, aquí hi ha posat més pa que formatge, etc. Segurament tot això és veritat. I en canvi tot allò que dius, bueno, sí, podria ser, no és difícil de creure i tal, segurament forma part de la ficció i m'ho he inventat. Perquè jo vull que funcioni, vull que el llibre funcioni. Clar. Llavors aquesta imatge frívola que dieu és la imatge que jo n'he tret a còpia de llegir molt, informar-me i també de molts anys de mirar-me des d'angles diferents la figura de Jaume I. És que jo crec que ho era.
Clar,
jo crec que era un gran guerrer, però que, per exemple, disfrutava matant moros, per exemple.
Clar, és que això a mi m'ha agradat del llibre perquè, en general, el llibre... et dona la curiositat d'obrir altres finestres per entendre més el moment històric o el transcorre de la història del llibre. I després, perquè és cert que quan tu llegeixes la història de Jaume I amb altres llibres, no? En aquest concretament et venen ganes de dir, bueno, haig de buscar un altre llibre per tornar a analitzar aquest personatge, perquè el vaig trobar molt interessant, tu.
Sí, sí, sí.
Perquè, a més, també es fa amic dels jueus, segons com, no? Vull dir que els hi reconeix un aspecte...
Una mica interessat,
Una mica interessat,
Jaume primer.
I amb les dones. Llavors, esclar, crec que el que ens dones en aquest llibre és generar-nos una curiositat, almenys jo també parlo personalment, per tornar a revisar algunes coses que he llegit i veure'l des d'una altra perspectiva. És a dir, posar una mirada apreciativa d'una altra amb un focus diferent, tindre la capacitat de canviar el que ja havia llegit o d'analitzar el que ja havia llegit. Ho trobo superinteressant. Bueno, a mi m'agrada moltíssim.
Sí.
Jo crec que els mites nacionals són... són segurament necessaris, però sobretot són molt interessants. I són molt més interessants si intentes anar a fons per veure el personatge. Això ho fan molt bé els anglesos, Si tu mires una sèrie com The Crown...
Sí, tant.
Clar, la reina Elisabet II acabes pensant que és una mica un petit monstre, Doncs, bé, imagina't, no?, una persona que és gairebé contemporània nostra i tal. Si tu te'n vas, doncs, 7 segles enrere, no?, tens tota la llibertat del món de mirar-te els personatges amb tota lucidesa i amb els ulls ben oberts i atents, no? I llavors jo el que he vist, i per tant és el que transmeto, és un personatge que jo el veig com el que era, és a dir, un orfe abandonat, perquè es queda sense pares, criat pels cavallers templers a la fortalesa de Montsó, o no sé on. Si t'ho imagina't, un xaval, 3 o 4 anys, que l'eduquen i té per pare i mare uns frares que van amb espasa. O sigui, a veure, això no és mig normal, o sigui, no podia sortir bé, no? I després, moltes de les patologies que li vaig veient, no? Aquest sadisme que gasta a la guerra, li encanta fer la guerra, no? Aquesta inconsciència de llançar-se en primera renglera, no? És el rei de tothom. Vull dir, si mor el rei, es queden... són derrotats, no? Però és igual, ell s'hi fot, no? O sigui, les relacions que té amb les dones, no? Constants, les que siguin, és igual, de totes les extraccions i tal. Com les tracta, no? Tot això fan un paisatge... D'altra banda, un tio molt inquiet. O sigui, que li interessa tot molt. Li interessa molt la història dels jueus. Li interessa molt els diners que li donen els jueus per fer la guerra, no? Els préstecs. Però també li interessa genuïnament. És el primer, i que jo sàpiga, l'únic rei de la corona que entra i amb una sinagoga, que munta una disputa amb una sinagoga, que hi va, entra al CAI sovint, no? O sigui, tens un personatge molt més atractiu que aquesta cosa plana de dir el gran conqueridor, no, que va fundar la nostra nació. Sí, sí, molt bé, però com era?
Clar, clar.
Jo crec que això és el que enganxa més. Mm. Com a mínim a mi m'enganxa molt més,
sí.
No? A veure, que hi ha un mortal de carn i ossos que tenia ombres i llums i el fa molt més interessant.
Molt bé.
Sí. És una novel·la molt amena, la
sí,
veritat.
Sí,
és que,
sí,
que
sí.
M'ha encantat. Hi trobem episodis de traïcions, d'amors i, evidentment, quan parlem dels sefardites, fugides.
Fugides.
Oi? Alfred, quina importància...
Fugides, però amb la gada.
Amb la gada.
Ah, aviam,
sí, 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 veritat. Aquests tres elements, Alfred, creus que ens ajuden a entendre millor la fragilitat, però també alhora la resistència d'aquesta comunitat?
Sí, perdona, no entès quins tres elements.
Ah, mira, eren traïcions, amor sí. I fugida.
Ah, home, jo crec que ens ajuden a entendre la condició humana, perquè això t'ho trobes a tot arreu.
Exacte, és tota la raó.
Qualsevol que hagi passat o que hagi tocat mínimament el món de la política, i amb això hi ha moltes coses que no us explicaré, no ho penso explicar, però evidentment, i amb qualsevol altra cosa, el món de l'empresa és igual, vull dir, a l'escola pública, on sigui, on sigui, doncs això, evidentment, t'ho trobes. Perquè els humans tendim a ser així, no? Tenim les nostres febleses, enveges, tenim els nostres somnis, també tenim els nostres horrors i malsons, no? Doncs, llavors, moltes vegades no actuem amb gaire dignitat i sobretot, jo crec que el que ajuda a entendre la gent és veure les seves fragilitats. Les fortaleses també, però les fragilitats ajuden molt més, penso, a entendre, no? Fins al punt que crec que quan fas una novel·la o quan expliques una història o una pel·lícula o el que sigui, són molt més atractius els perdedors. Per què? Perquè els perdedors ensenyen les costures, ensenyen les fragilitats, els sentim més propers, potser perquè nosaltres també ens sentim molt fràgils, no? I per tant ho entenem molt bé. Més que no pas una persona plana, que no té defectes, que tot li surt bé, això és que gairebé ens acaba resultant repel·lent. En canvi, hosti, un patidor, que tot li surt malament, que tothom li dona pel sac, li gira l'esquena i que, saps? Això
sí.
Ens el fa molt més proper i ens el fa estimar molt més. Quins fills acabem estimant més? Els que pateixen més, els que els veiem més fràgils. I això no es pot dir, Això no es pot dir, perquè els estimem tots igual. Però alhora, la veritat, i els que sou pares m'entendreu, quan veus un fill que és fràgil i que es pot trencar o que ho passa malament, és que et desfàs i hi ha una cosa que t'hi porta... una atracció inevitable...
Bueno, de protecció, és clar.
Sí, no? Sí, sí, però fins i tot proximitat, t'hi sents molt més pròxim, no?
Sí.
Que no passa algú que ja va tirant i que ja veus que... Bueno, això ens passa en general. Jo crec que per això les grans novel·les, quan tu mires Els Miserables, pam, novel·lot del segle XIX. És que el títol ja ho diu tot. El títol
sí,
ja ho diu tot.
Tant,
Els Miserables, no? Crim i càstig, pam, novel·lot. És que clar, és que són els pobres desgraciats que reben per totes bandes, no?
Escolta'm una cosa. Tu ens podries, potser ara t'agafo així, però recomanar una biografia d'en Jaume I que a tu t'hagués agradat, o un llibre que ens doni més... més extensió d'aquesta figura, com parlaves ara?
El millor que podeu fer...
Digues.
...és llegir el llibre dels fets, que és la biografia, com uns diuen, que va escriure. Jo crec que no la va escriure, però la devia dictar, o la devia supervisar el mateix rei.
Uh-huh.
No? O sigui, és un exercici d'autobombo. Però fins i tot en l'autobombo se li veuen aquestes costures humanes que deien, no?
Uh-huh.
Quan ell explica les seves campanyes i tal... Hi ha episodis gloriosos, per exemple, quan ja és gran, té 60 i tants anys, i munta, perquè vol fer-ho, perquè ho troba a faltar, una croada a Terra Santa. Llavors s'embarca, no sé què, la lia, ho embolica tot, i se'n va, arriben ja com una tempesta i s'han de refugiar a Aigües Mortes, no?
Ah, sí.
A prop de Marsella i tal.
Que maco, sí.
I llavors ja se n'afarta, s'encansa i diu, vinga, va, tornem. Això és, quan abans parlant de frivolitat, això és ja el súmum, no?
El súmum.
Que no arriba ni Marsella, o sigui, quina mena de croada de Terra Santa és aquesta, no? És divertit, això, no? És un episodi divertit. Llavors, llegint el llibre dels fets, jo crec que tens una crònica directa seva.
Molt
després
bé.
Ho pots compensar, eh? Amb historiadors, amb manuals d'història. I després hi ha una biografia que va escriure, bueno, més aviat una novel·la històrica, biogràfica, amb tres volums, que va escriure l'Albert Salvador, col·lega, escriptor, que no està malament, que és un retrat que amb algunes coses a mi també m'ha ajudat.
Està bé, el que passa que en aquesta que concretament avui hem parlat de, escolta, Sefarad, la veritat és que dones un ventall molt ampli per poder entendre tot el context històric. Escolta'm una cosa abans de despedir-nos. Continuarà fins als Reis Catòlics o ens deixaràs així amb aquests tres punts de suspens? Com anirà això?
Mira, us puc dir clarament, sense cap mena
sense embuts.
De misteri ni secret, que la història va continuar. O sigui, la història real sí que va continuar. Perquè després d'això que tanco jo amb l'època de Jaume I,
sí.
Evidentment, hi ha el moment terrible de l'expulsió dels Reis Catòlics.
Exacte.
I després aquesta gent s'escampa per la Mediterrània, no? I com us dic, la meva inspiració va venir del moment que em podíem dir final, que és quan els exterminen a Auschwitz, o on sigui.
Sí.
Per tant, aquí hi ha, no sé si una continuació, o dues, o tres continuacions, no? Un quant novel·lot pendents. Ara, els faré, em posaré d'acord amb l'editorial,
els
publicaran, no sé què, no ho sé, també depèn una mica de si aquest primer volum, doncs la gent se'l llegeix, se'l va passant, el va comprant, agrada, no? I gent com vosaltres...
I el regalem, no? És que l'hem de regalar també, que dic jo, no? És un bon regal, un llibre.
I ara que s'aproxima a Sant Jordi.
Sant Jordi, esclar, és així.
Els editors faran més cas de gent com vosaltres que no pas de mi, perquè, clar, dirà, no, l'autor què ha de dir?
Clar.
L'autor voldria fer 30 llibres, això, no? Però és el, diguéssim, és el públic lector el que mana aquí, no? Si el públic lector això ho aprecia i diuen, caram, és un bon llibre, el recomana...
Necessitem més.
Bueno, es tracta d'anar-ho dient a la veïna i al veí i a la família.
Sí.
Anar-lo regalant, regaleu-lo per Sant Jordi.
Clar, és un bon moment.
Doncs
bueno...
Vinga.
Moltes gràcies, Alfred, i moltes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos. Us informem que si us agrada la novel·la històrica podeu venir al Club de Lectura que fem a la Llar del Llibre de Sabadell i el proper serà el 25 de març i parlarem de la novel·la Dins el darrer blau de la Carme Riera.
Un gran llibre.
Un gran llibre. Alfred, moltes gràcies.
Un fantàstic llibre i... Moltes gràcies a vosaltres i molts records a la gent de Castellà i de Sabadell i de tot el Vallès. I tot
molt
el...
bé, gràcies.
Un plaer.
Un plaer.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.